Bon dia, són les 8. Bon dia, com esteu? És dimecres 27 de maig del 2026. A Baguant vi sortir el sol fa justament una hora i 44 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 18 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que, com sempre, també s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Bagú. I entrem en matèria perquè avui hem de destacar que ha acabat morint l'home de 78 anys que va caure aquest dilluns en una zona de roques de Bagú. A més, parlarem de que la Generalitat ha reobert l'estació d'autobusos de la Bisbal després de reparar els danys causats per les ventades que hi va haver a principis d'any. I Platzaro també acull un campus d'ocupabilitat per a joves extutelats que impulsa la Fundació Barça i la Fundació Jordi Comas Matamala. De seguida ampliem tots aquests títols, però a més avui parlarem amb el director del Festival FIMAC de Torroella, Àlex Brull, sobre l'edició d'enguany d'aquest festival de màgia. I com cada dimecres també parlarem de l'espai amb en Francesc Pruneda, de seguida ho repassem tot. Abans però hem de saludar els periodistes que, com sempre, ens acompanyen cada matí. Per això saludem primer de tot en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Bon dia, Maria.
Hem de parlar de la mort d'aquest home de 78 anys que va caure en aquesta zona de roques de Bagú.
Va morir durant el matí d'ahir dimarts a l'Hospital Josep Trueta de Girona, després que ingressés en estat crític. L'accident va passar dilluns al matí a la Punta d'Esplom, a la platja de Satuna, que pertany al terme municipal de Bagú.
I la Generalitat reobre l'estació d'autobusos de la Bisbal després de reparar els danys causats per les ventades. Carla Saló Pujol.
Els treballs han permès retirar elements amb risc de despreniment i condicionar l'espai per recuperar la normalitat del servei. La infraestructura havia quedat afectada especialment a la zona de la Marquesina, fet que va obligar a limitar-ne l'ús i habilitar una parada provisional mentre es duraven els treballs.
I Platja d'Aro acull un campus d'ocupabilitat per a joves extutelats amb la Fundació Barça i la Fundació Jordi Comas Matamala.
El campus forma part del projecte Joves Futur Més i reuneix 16 participants derivats de diverses entitats socials de Catalunya. L'activitat es fa a l'hotel Aromar de Platja d'Aro i s'allargarà fins a finals de setmana.
I parlem un altre cop de la Bisbal perquè el municipi projecta un nou tanatori municipal al costat del cementiri, Joan.
El projecte inclou sales de vetlla i una sala de cerimònies annexa al cementiri municipal. El govern defensa que el model mantindrà la titularitat pública i no afectarà les finances municipals. Els terrenys previstos per al projecte tenen una superfície de prop de 4.000 metres quadrats i van ser adquirits pel consistori fa més de 10 anys.
I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, molt bon dia.
I és que Palafrugell s'adhereix al pla pilot El Català et serveix per impulsar l'ús del català a bars i restaurants del municipi.
L'impulsa l'Oficina de Català del Consorci per la Normalització Lingüística amb el suport de l'Ajuntament. La iniciativa vol reforçar l'ús del català en l'atenció al públic amb eines i recursos pràctics per als establiments del sector.
I ens atem la plana cultural perquè els Amics de les Arts, Judit Nederman i la Ludwig Band encapçalen el cartell del festiu de Calonge Joan.
El festival manté el seu format de proximitat i aposta per artistes catalans. La programació es farà del 13 al 22 d'agost al Castell de Calonge i inclourà 7 concerts repartits entre els jardins i el pati d'armes.
I Yolanda Bustos porta la cuina de les flors i el paisatge de l'Empordà a les jornades Cuina Aigua, Joan.
La xef empordanesa ha protagonitzat una de les sessions destacades de la trobada gastronòmica amb la ponència d'estilant paisatges hidrolats per a amanides líquides. La proposta ha combinat aromes, plantes silvestres, flors comestibles i hidrolats per reivindicar una cuina connectada amb la natura i el territori.
I a peu de Gavarra es torna aquest any a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, mantenint l'essència d'aquest cicle, Carla.
En una entrevista al Supermatí, el productor del cicle, Roger Vidal, ha presentat la programació de la 6a edició del projecte que celebrarà aquest juny. El cicle combina artistes emergents amb noms consolidats del panorama musical català. Aquesta edició amb Julen, Sara Roy i Manu Guix.
I Palamós presenta una nova temporada del Centre Trail amb activitats esportives obertes a tothom, Carla.
La proposta inclourà rutes en bicicleta, natació en aigües obertes, marxa nòrdica i curses per camins del municipi. La recaptació de les inscripcions es destinarà a la Fundació Oncolliga Girona.
I la Càtedra d'Estudis del Suro convoca la 5a edició dels Premis Santiago Zapata Ferran.
Els guardons busquen impulsar estudis sobre el món del suro des d'una perspectiva multidisciplinària. La convocatòria inclou dues modalitats i premis econòmics de fins a 2.000 euros. El termini de presentació acaba el juliol.
I nosaltres anem a fer un repàs als titulars més enllà de la nostra comarca. I és que, com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses. I és que els Mossos d'Esquadra creuen que abans que el fundador de Mango caigués al buit, pare i fill van forcejar just al punt on es va precipitar a Collbató. La policia, tal com apunta el periòdico, es basa en la famosa petjada suposadament falsa que hauria deixat Isaac Andic abans de caure, que segons les hipòtesis dels Mossos l'hauria fet falsament Jonathan Andic. Recordem-ho que ara mateix pesa aquesta sospita sobre el fill d'Isaac Andic. I el govern espanyol permetrà als jubilats comptabilitzar una feina com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió sempre que no se'ls hagi donat d'alta com a treballadors per compte propi en els 3 anys anteriors a la data de la jubilació. Així ho determina el Reial Decret aprovat aquest dimarts al Consell de Ministres que regula el règim jurídic de la jubilació flexible. Fins ara aquesta modalitat de jubilació només estava disponible per als assalariats. I el Departament d'Educació ha plantejat un nou complement salarial per a tots els docents aquest any. En concret, la proposta és fer ús dels 78,67 milions que havia proposat per a complements per a diversos càrrecs per a un nou lineal per a tots els docents. Els sindicats han parlat d'uns 35 euros mensuals i Educació d'una xifra que no arriba als 40. A més, Educació s'ha obert a compensar el deute dels sexenis que es van deixar de cobrar amb les retallades. I canviem de tema perquè els dos nous regidors del Partit Socialista a Ripoll, Paco Morillo i Jorge Iglesias han pres possessió al ple d'aquest dimarts. El partit torna a tenir representació al consistori després de forçar la dimissió dels antics regidors per haver permès una abstenció que Aliança Catalana, que va permetre que Aliança Catalana aprovés aquest pressupost. I cap de setmana negra a les carreteres catalanes perquè se suma un nou motorista mort aquest dimarts després de sortir de la via amb el vehicle que conduïa i caure un canal al quilòmetre 4,6 de la carretera TV-3451, el terme municipal de Deltebre. El Servei Català de Trànsit indica que l'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 5:45 de la tarda i les causes del sinistre encara es troben sota investigació. I nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica que ens espera pel dia d'avui i també una mica de demà. I és que avui al Baix Empordà s'espera un ambient molt tranquil, amb domini clar del sol i poca nuvolositat, com per aquells que haureu vist ara a l'aixecar-vos. I és que a la costa hi haurà una mica de marinada a la tarda, sobretot entre Palamós i també Calella de Palafrugell, que suavitzarà aquesta sensació de calor que ens porta acompanyant des del passat cap de setmana. A l'interior de la comarca, la temperatura pujarà més ràpid i es podrà arribar fàcilment als 27 o 28 graus. De cara al vespre i a la nit, l'ambient serà més agradable i relativament suau, amb mínimes que oscil·laran entre els 17 i els 20 graus, segons si estem més o menys a prop del mar. Demà dijous serà un dia encara més càlid, perquè ja les màximes arribaran gairebé als 30 graus, potser en alguns casos se superen, hi haurà força humitat a la costa i el cel serà variable amb alguns núvols baixos matinals, però sense cap risc de pluja. Veurem com ens acaba acompanyant aquesta calor, que crec que el cap de setmana assolirà aquests valors més alts, i veurem com l'aguantem aquí a la comarca. Nosaltres ara fem una petita pausa, escoltem una mica de música amb Bruno Mars i I Just Might.
Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor,
Supermatí. Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel, i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 27 de maig tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 € al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tus. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 € al mes.
Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot / Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
Quins tractaments fan?
Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls, o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
I nosaltres seguim en aquest supermatí que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur, perquè ara hem d'escoltar el comentari que avui, en aquest cas, ens porta Sabel Gàmez.
Empordà, on l'estiu sona millor. Hi ha llocs que es viuen, que s'escolten i que recorden molt temps després que s'acabi l'estiu. L'Empordà és exactament això, una emoció compartida entre sa majestat tramuntana, el mar Mediterrani i la música en quasi tots els seus vessants. Arriben els mesos de calor i aquesta terra es transforma en un gran escenari a l'aire lliure. Tot s'omple de melodies que converteixen cada nit en un cel estrellat. Aquí, la música no és només entreteniment, és una manera de connectar amb el paisatge, amb la gent i amb aquella sensació de llibertat que només l'estiu sap donar. L'Empordà ha aconseguit convertir-se en una de les grans capitals culturals del país, gràcies a una oferta musical extraordinària. Festivals com l'Empordà Music, Festival de la Bisbal, de l'Empordà, fan vibrar milers de persones amb artistes de l'escena catalana actual, demostrant que la música en directe continua sent una de les formes més autèntiques de compartir emocions. Però l'oferta va molt més enllà. El Festival de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, combina artistes internacionals amb un entorn senzillament incomparable. Jardins oberts al Mediterrani, brisa marina i postes de sol que semblen pintades expressament per acompanyar cada concert. La música i el paisatge dialoguen d'una manera tan natural. El Festival Castell de Peralada, elegant i màgic, dona vida a un espai medieval únic, on la música clàssica, l'òpera i la dansa es fusionen en un sol acord. I a Sant Feliu de Guíxols, el Festival de la Porta Ferrada continua demostrant, dècada rere dècada, que la cultura és també patrimoni viu, capaç d'unir generacions en un mateix escenari. A tot això s'hi sumen propostes com l'Ítaca, el Festival de Torroella de Montgrí o Sons del Món, on la música, la reivindicació, el patrimoni i la gastronomia prenen una personalitat pròpia que només l'Empordà podria oferir. Aquí no cal escollir entre cultura i passatge. Tot conviu, tot suma. En un món que sovint viu massa de pressa, l'Empordà ens recorda que encara existeixen espais on aturar-se, respirar i sentir. I quan la música acompanya aquest privilegi, l'estiu es converteix en alguna cosa molt més que unes vacances es converteix en memòria. Perquè hi ha estius que passen, i després hi ha els estius a l'Empordà.
Doncs celebrem que així sigui, i certament aquest estiu s'està acostant com a mínim a nivell meteorològic i també quan parlem de festivals. Moltes gràcies, Abel Gámez, per el comentari d'avui. I nosaltres, quan passen 2 minuts i mig d'un quart de 9 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que hem de destacar que ha mort l'home de 78 anys que va caure en una zona de roques a Begú. Va morir durant el matí d'aquest dimarts a l'Hospital Josep Trueta de Girona després que hi ingressés en estat crític. L'accident va passar el dilluns al matí a la Punta d'Esplom, a la platja de Sadona, que pertany al terme municipal de Begú, Joan.
Els serveis d'emergència van rebre l'avís quan faltaven 5 minuts per les 9 del matí aquest dilluns. Un amic de la víctima va alertar els equips de rescat després de la caiguda. Fins al lloc desfet s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers de la Generalitat i també van anar 2 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i un helicòpter de rescat amb especialistes del grup d'actuacions especials. Quan els bombers van localitzar l'home, la víctima patia una aturada cardiorrespiratòria. Efectius dels bombers i de la policia local van començar les maniobres de reanimació a la zona de roques i després d'estabilitzar-lo, els equips d'emergència van evacuar l'home fins a la sorra de platja. Allà, els sanitaris del sistema d'emergències mèdiques li van fer una primera assistència. L'home tenia ferides greus i un helicòpter el va traslladar en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona. La víctima, però, va morir hores després al centre hospitalari.
I canviem de tema perquè la Generalitat reobre l'estació d'autobusos de la Bisbal després de reparar els danys causats per les ventades. Els treballs han permès retirar elements amb risc de despreniment i condicionar l'espai per recuperar la normalitat del servei. La infraestructura havia quedat afectada, especialment a la zona de la Marquesina, fet que va obligar a limitar-ne l'ús i habilitar una parada provisional mentre duraven els treballs. Carla Salopujol.
L'actuació ha consistit principalment en la retirada del fals sostre de la marquesina i altres elements estructurals que havien quedat malmesos i que presentaven risc de desprendiment. A més, també s'han executat tasques de condicionament i d'adequació de les instal·lacions per garantir la seguretat de les persones usuàries i recuperar el funcionament habitual de l'estació. Segons ha informat el departament, els treballs han tingut un pressupost aproximat de 60.000 euros. Durant el període d'obres, el servei d'autobusos s'ha mantingut operatiu gràcies a una parada alternativa situada molt a prop de l'equipament, amb l'objectiu de minimitzar les afectacions als desplaçaments habituals. Un cop finalitzada aquesta primera intervenció d'emergència, la Generalitat ja preveu impulsar una nova fase d'actuacions per instal·lar un nou fals sostre a l'estació. Aquest futur projecte haurà de completar la renovació de la infraestructura i millorar les condicions de l'espai per als usuaris del transport públic. La reobertura de l'estació permet recuperar la normalitat en un equipament clau per la mobilitat del Baix Empordà, especialment per a les connexions de transport públic entre la Bisbal d'Empordà i la resta de municipis de la comarca i també de les comarques gironines.
I Platja d'Aro acull un campus d'ocupabilitat per a joves extutelats amb la Fundació Barça i la Fundació Jordi Comas. El campus forma part del projecte Joves Futur Més i reuneix 16 participants derivats de diverses entitats socials de Catalunya. L'activitat es fa a l'hotel Aromar de Platja d'Aro i s'allargarà fins a finals de setmana. Carla.
El programa combina formació professional, aprenentatge d'anglès i activitats educatives. Els participants fan tallers pràctics relacionats amb la cuina, el servei de sala, la bugaderia, la jardineria i el manteniment. Les sessions estan conduïdes per professionals de l'Institut Baix Empordà, personal de l'hotel i empreses col·laboradores. El campus també inclou activitats esportives, educació financera i trobades amb empreses per afavorir la inserció laboral dels joves. Durant la setmana, els participants també faran visites a Girona i activitats de descoberta del territori. El programa acabarà amb un acte de lliurament de diplomes i un dinar de comiat. Les persones participants quedaran incorporades a la 5a edició del projecte Joves Futur Més, que es desenvoluparà durant la pròxima temporada. El campus aposta per oferir eines de formació i acompanyament a joves que han passat pel sistema de protecció i que es troben en procés d'incorporació al món laboral.
I la Bisbal d'Empordà projecta un nou tanatori municipal al costat del cementiri. El projecte inclou sales de vetlla i una sala de cerimònies anexa al cementiri municipal. El govern defensa que el model mantindrà la titularitat pública i no afectarà les finances municipals. Els terrenys previstos per al projecte tenen una superfície de prop de 4.000 metres quadrats i van ser adquirits pel consistori fa més de 10 anys, Joan.
La proposta planteja una gestió conjunta del cementiri i del tanatori mitjançant una concessió administrativa. Tot i això, l'Ajuntament mantindrà la titularitat pública del servei. El govern municipal assegura que aquest model permetrà desenvolupar el projecte sense comprometre les finances municipals. També defensa que facilitarà el control de les tarifes i el seguiment de la qualitat del servei. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, ha explicat que el municipi necessita unes instal·lacions funeràries més adequades. Segons ha remarcat, els espais actuals tenen limitacions i no disposen de sala de cerimònies. La primera tinenta de l'alcaldia, Eva Rovira, ha destacat que el nou model busca garantir un servei proper i accessible per a les famílies. El reglament aprovat inicialment fixa que el servei haurà d'estar disponible durant tot el dia. El document també preveu tarifes transparents i possibles bonificacions per a persones en situació de vulnerabilitat. El text es troba actualment en període d'exposició pública. Durant aquest termini, la ciutadania pot consultar l'expedient i presentar al·legacions abans de l'aprovació definitiva i la futura licitació del servei.
I Palafrugell participa en la campanya El català et serveix, que impulsa l'Oficina de Català de Palafrugell del Consorci per a la Normalització Lingüística. El pla pilot es desenvolupa a bars i restaurants de Calella i Llafranc amb el suport de l'Ajuntament. Comptarà amb la col·laboració de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme, Ferran.
La iniciativa vol reforçar la presència del català, l'atenció al públic dins del sector de l'hostaleria i la restauració. El programa donarà eines pràctiques i recursos adaptats a les necessitats dels establiments participants. Entre les accions previstes hi ha assessorament lingüístic, revisió de cartes i rètols, així com suport en la redacció de textos comercials. També s'inclou formació específica i materials de consulta per facilitar l'ús del català en el dia a dia. Segons l'Ajuntament, el sector de l'hostaleria i la restauració té un pes clau en les comarques gironines, especialment en municipis turístics com Palafrugell. En els darrers anys s'ha detectat un descens en la disponibilitat d'atenció en català, una situació que la la campanya vol revertir amb eines concretes i aplicables. El Català et Serveix es desenvoluparà durant tot el 2026 i en aquesta primera fase s'implanta al Baix Empordà, concretament a Llafranc, Calella, l'Estartit, Platja d'Aro i Sant Antoni de Calonge. Posteriorment es preveu ampliar-la a altres municipis de les comarques gironines.
I encetem la plana cultural perquè els Amics de les Arts, Judit Niederman i la Ludwig Bank encapçalen el cartell del Festiu de Calonge. El festival manté el seu format de proximitat i aposta per artistes catalans. La programació es farà del 13 al 22 d'agost al Castell de Calonge i inclourà 7 concerts repartits entre els jardins i el pati d'armes del Castell Joan.
La proposta combinarà pop, cançó d'autor, jazz, música clàssica, rock i sardanes. L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, es mostra satisfet per acollir un any més el festiu al municipi i per la tendència del festival en els últims anys, ja consolidat al Baix Empordà i també arreu de les comarques gironines.
Per tant, volem dir tranquil·lament que el festiu és un festival jove, per poder-hi consolidat i amb bones garanties de participació i èxit molt notables. Convidar-vos a tots a que hi participeu. Veureu que no només és passada integrable, sinó també entendreu que el poble de Calonge es deixa en ser anfitriós de la gent que ens visita.
Els Amics de les Arts obriran el festival amb la gira dels seus 20 anys de trajectòria el 13 d'agost als Jardins del Castell. L'endemà serà el torn de Judit Niederman, que actuarà amb la Girona Orquestra Simfònica i la cantant repassarà 10 anys de cançons amb arranjaments de Joan Albert Amargós. El 15 d'agost hi actuarà la Ludwig Band, que presentarà el nou disc pel barri, es comenta. La segona setmana inclourà els concerts de Mariona Escoda, l'Escobla Sant Jordi i Principal del Llobregat, el baríton Guillem Batllori amb la pianista Elena Kolesnikova i la Sant Andreu Jazz Band. El festival també estrenarà la marca Festiueig. Aquest espai donarà veu a joves talents abans dels concerts principals i la cantautora gironina Emma Sayer és el primer nom confirmat.
Iolanda Bustos porta la cuina de les flors i el paisatge de l'Empordà a les jornades Cuinaigua. La xef empordanesa ha protagonitzat una de les sessions destacades de la trobada gastronòmica amb la ponència Destilant paisatges hidrolats per amanides líquides. La proposta ha combinat aromes, plantes silvestres, flors comestibles i hidrolats per reivindicar una cuina connectada amb la natura i el territori, Joan.
Durant la seva intervenció, Iolanda Bustos ha remarcat la importància de l'aigua en la identitat gastronòmica i vegetal dels paisatges mediterranis. La cuinera explica com els paisatges es poden traslladar a la cuina a través de les herbes i les flors que creixen gràcies a l'aigua. La proposta ha transportat al públic als boscos, camps i marges de l'Empordà, un entorn que inspira habitualment la seva cuina. Iolanda Bustos treballa actualment com a xef privada i assessora culinària al Mas Generós de Fonteta. La cuinera és coneguda per la seva aposta per la cuina botànica i per la reivindicació de les flors comestibles i la biodiversitat mediterrània. Les jornades Cuinaigua s'han celebrat aquest cap de setmana al bressol del riu Llobregat. La trobada posa el focus en la cuina del territori, la sostenibilitat i la relació entre gastronomia i aigua. L'edició d'aquest any també ha comptat amb la participació de cuiners com Sergi de Maià, Joseba Cruz, Rafael Múria, Pere Venturós i el mestre xocolater Oriol Balaguer.
I a Peu de Gavarra es torna aquest any a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura mantenint l'essència del cicle. En una entrevista al Supermatí, el productor del cicle, Roger Vidal, ha presentat la programació de la sisena edició del projecte que se celebrarà aquest mes de juny. El cicle combina artistes emergents amb noms consolidats del panorama musical català, aquesta edició, amb Julen, Sara Roy i també Manu Guix, Carla.
Segons Vidal, el context actual de festivalització fa que aquest tipus de propostes de petit format siguin cada vegada més necessàries. Aquest cop tenen menys espais on poder actuar perquè no són propostes de gran festival, explica. Els concerts es faran els dissabtes 13, 20 i 27 de juny a les places dels tres nuclis del municipi. L'objectiu és mantenir la proximitat entre artistes i públic en espais reduïts i accessibles.
En un moment, sobretot el moment de l'estiu, on tots són grans festivals concentrats en un o dos dies com a molt, amb entrades de pagament, doncs tot això és precisament el contrari.
Roger Vidal assegura que a Peu de Gavarra sempre ha mantingut la mateixa filosofia des de que va néixer durant l'època de la pandèmia: apropar la música i la cultura als pobles. El projecte també manté la vinculació amb el territori a través d'escoles, entitats i associacions locals. En edicions anteriors, alguns artistes han participat en activitats educatives o han col·laborat en projectes vinculats al municipi. A totes les actuacions són gratuïtes. En cada moment, en un moment on cada cop qualsevol concert és de pagament, continua fent coses gratuïtes gratuïtes és un valor que cal tenir en compte, defensa Vidal. I Palamós presenta una nova temporada del Centre Trail amb activitats esportives obertes a tothom. La proposta inclourà rutes en bicicleta, natació en aigües obertes, marxa nòrdica i cursa per camins del municipi. La recaptació de les inscripcions es destinarà a la Fundació Oncolliga Girona, Carla.
La iniciativa es farà diumenge a partir de 2:15 del matí al Passeig de la Fosca davant l'Hostal La Fosca i servirà per presentar algunes de les propostes esportives que impulsa aquest projecte vinculat a la natura i al turisme actiu. La jornada inclourà 4 activitats diferents pensades perquè hi puguin participar tant persones habituades a l'esport com usuaris que s'hi vulguin iniciar. Entre les propostes previstes hi haurà una ruta guiada en bicicleta per l'entorn de Palamós, una activitat de natació en aigües obertes, una sortida de cursa per camins i corriols del municipi i una sessió de marxa nòrdica. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web de Palamós Esportiu i tenen un cost de 5 euros. La recaptació s'estinarà íntegrament a la Fundació Oncolliga Girona, reforçant així el component solidari de la jornada inaugural. El Centre Trail Palamós Empordà Costa Brava es va posar en marxa ara fa 5 anys amb l'objectiu de convertir l'entorn natural del municipi en un gran espai esportiu a l'aire lliure. Actualment el projecte inclou una xarxa de 24 itineraris esportius de diferents nivells i modalitats, adaptats tant per caminar com per córrer, anar en bicicleta o també practicar activitats aquàtiques. Els recorreguts van des de circuits, curses, snorkel fins a curses de més de 70 km en bicicleta. Tots els itineraris estan senyalitzats i aprofiten espais naturals del municipi com a camins de ronda, senders, carreteres secundàries o trams del litoral.
I la Càtedra d'Estudis del Suro de la Universitat de Girona ha obert la convocatòria de la 5a edició dels Premis de Recerca Santiago Zapata. Es tracta d'uns guardons que reten homenatge a Santiago Zapata per la seva contribució a l'estudi del sector surer i que tenen com a objectiu fomentar l'estudi i la investigació sobre el món del suro, Ferran.
La iniciativa promou treballs des d'una perspectiva multidisciplinària. Els àmbits inclouen les humanitats, les ciències socials, les naturals i la tecnologia. Els premis posen especial atenció als territoris surers de Catalunya i d'altres zones productores. La convocatòria estableix dues modalitats. La primera s'adreça a estudiants de grau o màster i recerques d'àmbit local, amb una dotació de 1.000 euros. I la segona està destinada a doctorants i investigadors amb un premi de 2.000 euros. Els treballs poden ser inèdits o haver estat publicats en els 2 anys anteriors. Es poden presentar en català, castellà, anglès, francès o portuguès i el termini de presentació acaba el 30 de juliol. Els treballs es poden presentar a través del Registre Electrònic General de la Universitat de Girona o bé presencialment. Per a més informació es pot contactar amb la Càtedra d'Estudis del Suro de la Universitat de Girona o el Museu del Suro.
I nosaltres continuem aquest supermatí ara amb l'entrevista perquè Torroella acollirà una nova edició del CIMAC del 4 al 7 de juny i durant aquests dies el municipi es transformarà en un gran escenari dedicat a la màgia amb propostes per a tots els públics. El festival arriba a la seva 14a edició i ho fa amb una programació que combina espectacles de gran format amb actuacions de proximitat i activitats gratuïtes en diferents espais de la vila. I per parlar-ne ens visita el director del festival, Àlex Brull. Bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè com estan anant els últims detalls del festival, com us esteu preparant per l'edició d'enguany?
Recte final, ara en principi ja tot hauria d'anar sol, però encara tenim reunions per intentar ajustar els últims detalls. Ara és el moment de la logística, que tothom arribi bé, que tothom estigui a punt i que arribi sobretot el material.
Exacte. Manteniu el format, no?, de que hi ha diferents espectacles, diferents tipologies d'espectacles al festival, però quins noms, quins artistes hi podrem veure? Sé que és complicat destacar-ne alguns, perquè la programació és de molta qualitat, però quin tipus de màgia hi podrem veure?
Tindrem màgia de totes les disciplines i el que sí que m'agradaria destacar és la novetat d'enguany, que és un sopar espectacle que fem el mateix dijous, dia 4, un sopar espectacle al restaurant El Descarat, on la gent que vingui a sopar podrà gaudir després d'un espectacle exclusiu amb Dani D'Ortiz. Jo dic que és el millor del món en cartomàgia, però bueno, per no ser tan pretensiós, no sé, diré que és un dels tres millors. m'encanta aquest, el més fascinant. El tindrem també al festival, al Cinema Petit, i per preus molt, molt, molt populars, però en el sopar espectacle veurem coses que no es veuran al festival. Tindrem mentalisme també, tindrem cartomàgia, màgia amb objectes quotidians, màgia golfa, com sempre. Tenim grans il·lusions amb la gala internacional, amb els espectacles de l'Espai Ter de divendres, que vindrà Karim. Karim és un mag que justament està ara fent temporada a la Gran Via de Madrid. Acaba i ve directament a Torroella de Montgrí per a mostrar-nos el seu espectacle Todo va ir bien o no. I el diumenge tenim un mag que va ser assessor del Mago Pop, que ha guanyat premis internacionals i ens presenta un espectacle que fa 8 anys que està girant arreu del món, que es diu Sin Límites.
M'agradaria també parlar una mica d'aquest sopar que feu aquest dijous 4.
Sí.
Com neix la idea d'incorporar aquest format al festival i com s'ha de reservar? És a dir, podem reservar per poder assistir a aquest espectacle sopar?
Sí, encara queda alguna taula disponible.
No gaire.
Sí, alguna queda. Us podeu entrar al web fimac.cat i allà on reservar directament. No cal ni passar pel restaurant. A través del web de Fimac reserveu, compreu les entrades i després allà gaudir amb els 5 sentits de tots els plaers que ens ofereix la cuina del Descarat i la màgia impressionant de Dani d'Ortiz. Tot a través del web fimac.cat us podeu organitzar les vostres rutes màgiques, podeu descobrir qui són els artistes, quin tipus de màgia fan, quin espectacle fan, per poder decidir amb propietat, perquè entenc que la màgia és un art que a molta gent ens agrada, però també el desconeixem molt. No coneixem els noms dels artistes, no coneixem els seus espectacles. I entrar al web fimac.cat és una molt bona opció per informar-nos de tots els dubtes que tinguem i poder decidir.
Una de les característiques també que té el festival, no, és que té aquesta part solidària amb la gala solidària.
Sí.
És clar, no sé per què és important, no, que es promogui un format així dins d'un festival amb tanta qualitat. És clar, per què seguiu apostant any rere any per aquest tipus de gala solidària?
El Festival de Màgia de Torroella de Montgrí, el FIMAC, ens caracteritzem no només per ser un aparador dels nous talents i de talents consagrats i mags artistes premiats, sinó que a més també, diguem que exposem a tothom qui vulgui llogar un mag. Tenim el catàleg de màgia, perquè també tenim el FIMAC Pro, i també ens agrada que la gent que normalment no té accés a la cultura o als programes de màgia pugui venir a l'Espai Ter i gaudir d'una gala amb tres mags de nivell. El públic, no l'anunciem gaire aquesta, perquè el públic és gent amb risc d'exclusió social, amb risc de vulnerabilitat, i els hi oferim la gala de manera totalment gratuïta. Per això no és obert al públic. Ens agrada diferenciar-nos d'altres festivals amb això, que tenim una vessant solidària, una vessant expositiva i una vessant, podríem dir, de promoció, també a través del catàleg de màgia professional de Catalunya, el FIMAC Pro, la vessant més professional, dirigida només a mags. És un festival realment molt gran, el de Torroella de Montgrí. Hi ha molta gent d'aquí, de la comarca, que no és conscient del festival tan meravellós que tenim. És molt reconegut, un dels més reconeguts del sud d'Europa, i hi ha molts artistes que tenen ganes de venir a Torroella de Montgrí. I això és molt d'agrair. Diguem que un festival tan gran, pensa que hi ha més de 70 artistes, més de 20 artistes, perdona, fent més de 70 actuacions en llocs emblemàtics de la vila, i tot això és gràcies, primer, al suport de l'administració, Diputació de Girona, la Generalitat, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, evidentment, del públic que ve i adquireix les seves entrades, i sobretot també dels patrocinis, persones i empreses que ens posen el seu gra de sorra i ens ajuden per fer aquest festival ben gran. I no m'agradaria oblidar-me també de la voluntat dels artistes per venir al festival i que ajusten el seu caixet al pressupost del que disposem. Mm-hmm. Estem molt, molt, molt orgullosos de poder oferir tanta varietat, tanta qualitat i tan a prop de casa.
Exacte. Per tant, un festival consolidat que l'any que ve arriba a la seva 15a edició, una edició d'aniversari. Esclar, no sé si abans de començar ja aquest festival esteu plantejant alguna cosa per l'edició de l'any que ve.
Sí, ja ens estem plantejant coses. De moment estem abocant totes les idees i haurem d'anar destriant i configurant bé el festival de l'any que ve en funció d'això, del pressupost, dels dies, hem de valorar moltíssimes coses, però sí, ho has dit, és una edició d'aniversari. De moment gaudirem d'aquesta,
exacte,
de la 14a, que es preveu molt, molt, molt apassionant, i l'any que ve ja tenim idees, però ja us les avançarem més endavant. Mm.
Ja per anar acabant, Àlex, m'agradaria preguntar-te, creus que cal més coneixement per part del públic general sobre aquest sector de la màgia perquè es valori tot el que es fa? És a dir, creus que cal que el públic s'acosti, experimenti aquesta màgia i podrà descobrir un món que no coneix?
Sí, jo crec que sí, que és molt necessari, perquè la màgia ens la trobem com de manera anecdòtica a les cartelleres dels teatres, almenys de per qui elabora. Si vas a una ciutat sí que hi ha teatres que programen específicament màgia, però aquí no ho coneixem gaire, i trobar-ho a la programació estable o a la no estable dels teatres municipals, per exemple, és molt, molt difícil. Normalment la màgia s'associa a festes assenyalades o festes majors o festivals, cas de FIMAC, de Torroella de Montgrí, que n'estem parlant. I penso que hauria de tenir més presència a les cartelleres. Això faria també que el públic tingués més coneixement de les disciplines, dels artistes, i normalitzaríem el fet de veure espectacles de màgia no com un acte anecdòtic o casual o d'anar-hi expressament perquè és una data assenyalada.
Doncs el públic que ara mateix ens està escoltant, recordem-ho, aquest Festival Internacional de Màgia, aquest 4 i del 4 al 7 de juny a Torroella de Montgrí. Uh-huh. Les entrades es poden comprar a la web oficial de FIMAC, i estarem també molt pendents de totes les novetats, de totes les presentacions que feu, també dels artistes que passaran pel festival, i de moment convidem allò als oients que ens estan escoltant ara mateix a gaudir d'aquest festival, a investigar una mica i a descobrir totes les propostes que teniu en marxa per aquesta 14a edició. Per tant,
si ho busquen per internet, que recordin que FIMAC acaba amb G.
Sí, exacte. FIMAC, sí.
Festival Internacional de Màgia.
Màgia,
perquè hi ha gent,
exacte,
que em deia que ho busco FIMAC i m'ho escriuen amb C i dic, no, home, no. Festival Internacional de Màgia, FIMAC,
amb
acabat
G.
Amb G.
Doncs això, aquest apunt, FIMAC acabat amb G. Àlex, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí, i esperem que aquesta edició d'enguany vagi molt i molt bé, i estarem molt, molt pendents també d'aquesta 15a edició que preparareu per l'any que ve. Per tant, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres de tot cor, i moltes gràcies per la cobertura que em feu.
Que vagi molt bé, gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada. I nosaltres avui acabem amb en Francesc Pruneda.
Entrem ja a la recta final d'aquest supermatí de mitja setmana, supermatí de dimecres, i és que els dimecres, com sempre, ja sabeu que ens agrada parlar amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà per mirar cap al cel i mirar les curiositats, els fets més interessants, la secció que entre ell i jo hem batejat com què passa per allà dalt. Francesc, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, sí, m'agrada aquest nom.
Sí, mira, vaig veure que t'ho va agradar i dic, mira, el repetiré cada cop que em toqui fer secció amb tu, doncs he de repetir el títol de frase de la secció que sí que li agrada.
No, per mi encantat, em sembla bé.
Doncs aquesta setmana què passa per aquí dalt?
Doncs mira, hem estat alguns dies que hem parlat d'alguns planetes. Júpiter vam estar-ne parlant perquè va ser un molt bon moment per veure'l, i justament comença a veure's un nou planeta que sempre fa gràcia, que és el planeta Saturn. I per tant avui parlarem de Saturn.
T'he de confessar que, clar, quan som petits i el coneixement del medi ens expliquen els planetes, no sé si en el teu cas el record és igual, però Saturn era el que tenia més èxit. Això de, això de les nenes petits de quin és el teu planeta preferit? Jo sempre deia Saturn. Em sembla el més xulo, amb els anells, amb tot. Saturn és Déu Nostre Senyor dels planetes pels nens petits.
Visualment és el més espectacular de veure. De fet, he de confessar-te que va ser la primera imatge que vaig veure a través d'un telescopi, que no era meu, en una activitat que va organitzar l'Agrupació Astronòmica de Barcelona, i en veure Saturn a través d'un telescopi és una imatge que no es borra mai, i a mi m'encanta cada vegada que el veig, sigui petit, sigui en gran, més o menys qualitat, però veure els anells de Saturn realment és aquella pregunta que te fa, sembla mentida, això realment és cert, realment ho estic veient bé. Realment és una imatge que impacta molt.
Home, no t'hi vas posar per poc, és com començar a jugar a futbol i el primer partit al Camp Nou.
Sí, exacte, podríem fer aquest símil.
A veure, de Saturn, què ens has d'explicar de Saturn?
Doncs mira, primer de tot, Saturn quan es pot veure? De fet, dius que, recordant també coses que havien comentat altres setmanes, planetes visibles ara, els més fàcils de veure són Júpiter i Venus, que els podem veure justament mirant cap a l'oest després de la posta de sol. O sigui, per allà on s'ha posta el sol, dos punts brillants que es veuen a continuació, els minuts, hores posteriors, doncs són Júpiter i Venus, el que brilla més és Venus i després ve Júpiter. I per ordre de brillantor, deixant de banda Mart, perquè Mart quan està molt a prop sí que brilla molt, però normalment no brilla tant, el que tindríem seria Saturn. Saturn, per tant, podríem considerar tercer, quart, planeta més brillant que es pot veure, i es comença a veure de matinada, de fet surt a les 4 del matí. Per l'oest, a partir de les 4 comença a sortir, també es veu com una estrella, entre cometes, és una estrella, però és molt semblant a una estrella, però que brilla molt i brilla d'una manera diferent de la resta de les estrelles. Les estrelles, com que no deixen de ser elements que estan molt lluny i els veiem com a punts, els afecta molt les turbulències atmosfèriques, sembla que facin pampallugues, però els planetes que estan més entre cometes també a prop, que està molt més a prop, però també déu-n'hi-do les distàncies, sí. Ja en parlem també, no fan pampallugues, perquè no es veuen com a punt, sinó que ja té una mica de dimensió, ja es veu un disc, una certa amplada, i per tant no pampalluguen, i això és el que ens permet poder-lo diferenciar de la resta d'estrelles. Repeteixo, surt per l'est, al voltant de les 4 de la matinada, i ara cada dia i cada setmana anirà sortint una miqueta més aviat, i així durant l'estiu, cada vegada es podrà veure a hores menys intempestives, podríem dir-ho així.
A veure, això ja ho hem explicat en algunes seccions anteriors, quan parlem dels planetes que es poden veure, dels astres també que són més visibles, diguem-ne, en segons quines èpoques de l'any, però així, si ens sentis, fes un recordatori de què depèn, que un planeta es pugui veure més o menys fàcilment durant una època de l'any determinada. Ara, per exemple, per què es pot veure Saturn i, en canvi, per què Venus i Júpiter sí que es poden veure més sovint, diguem-ne?
De fet, hem de tenir en compte que des del nostre punt de vista hi ha dos planetes que estan més a prop del Sol, que són Mercuri i Venus, i la resta estan més lluny del Sol que nosaltres, o més ben dit, tenen òrbites més externes, més llunyanes al Sol que el nostre, que ja serien, doncs, per ordre, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Per tant, els planetes interiors, els Mercuri i Venus, per poder-los veure, com que estan més a prop del Sol, els hem de veure justament en els moments, o per poder-los veure, ens hem d'esperar els moments en què estan més apartats del Sol. Ara Venus està bastant apartat del Sol i per això podem veure els matins, i després passarà per davant del Sol, que no podrem veure, i després es tornarà, quan vagi a l'altre extrem, a l'altra part més allunyana, que se'n diuen les màximes elongacions, serà quan ho podrem tornar a veure en bones condicions. En canvi, els planetes externs hem d'esperar doncs, que hi hagi un cert alineament, és a dir, que realment tinguem el Sol a una banda i el planeta estigui a l'altra banda, el que es coneix com que estiguin en oposició o prop de l'oposició. Doncs ara Saturn està anant cap a l'oposició, cap a aquesta posició contrària al Sol, i per això a l'estar alineats és el que hi ha mínima distància, que estarà més a prop, i per tant serà un millor moment de veure'l. Vam veure l'oposició de Júpiter ara fa uns mesos, setmanes, doncs ara vindrà l'oposició de Saturn, que serà el millor moment per veure'l. Hem de tenir en compte que, tot i que l'oposició és un dia i una hora concreta, els mesos anteriors i posteriors es podrà veure bé. No ens hem d'esperar un dia concret perquè pugui passar això de que, mira, és el millor moment per veure'l.
Fet aquesta puntualització, considero jo que és important per saber com funciona també una mica el tema de veure segons quins astres o planetes en segons quines èpoques de l'any. Parlem de Saturn. És a dir, si parlem de Saturn, hem de parlar dels anells.
Correcte. De fet, a mi m'agrada molt quan poso Saturn a una persona que no ha mirat mai a través del telescopi, o que no l'ha vist mai a través del telescopi, m'agrada posar molt, molt, molt pocs augments. Augmentar molt, molt, molt poquet. Perquè, de fet, Saturn, si es mira a través d'uns prismàtics senzills, es veu una boleta, punt. Però a partir d'uns... depèn de l'agudesa visual que tinguem, uns 20-25 augments, ja es veu que allò no és una bola, sinó que és, està allargat, que és una forma el·líptica. Doncs aquí hi ha alguna cosa estranya. A partir de que afegim doncs, una sèrie d'augments, però res, 25-30 augments és suficient, és, no és molt, per poder veure realment que allò és una bola amb un anell que li dona la volta. Ja es veu perfectament. I m'agrada molt la imatge de posar-li algú aquesta, doncs, a Saturn, amb pocs augments, perquè veu tot negre, i ben bé al mig es veu claríssimament la boleta amb l'anell. Es veu perfecte. Es veu perfecte, perfecte. És això, amb uns prismàtics una mica potents, ja es pot veure. I amb un telescopi senzill es veuen els anells, segur sí o sí. Però el telescopi més senzill que puguem comprar fins i tot en un supermercat, que no és el lloc on s'haurien de comprar telescopis, però l'anell es pot veure. Ara, evidentment, el veurem més petit, potser no amb tanta qualitat d'imatge, però veure's es pot veure de seguida. I, de fet, Galileu va ser el primer que va observar a través d'un telescopi Saturn, i ell es pensava, que els telescopis d'aquella època eren tan dolents, que es pensava que realment Saturn tenia dues llunes, una a cada costat. Però és que aquestes llunes no marxaven mai, sempre hi eren, i no acabava d'entendre com funcionava, i Galileu va morir sense saber què eren els anells. Va ser uns anys més tard Christian Huygens, un holandès que justament va perfeccionar les lents per poder construir telescopis millors, i ell sí que va veure i va afirmar que era un anell que no tocava el planeta en cap lloc, que realment estava com flotant. I evidentment ha sigut amb sondes especials ja en el segle XX que hem pogut comprendre la naturalesa de Saturn, que va, dels anells de Saturn, que bàsicament són mils de milions de trossos de roca i gel que per a la rotació del planeta doncs s'han acumulat així en un pla, com si estiréssim la massa d'una pizza, doncs es quedaria més o menys d'aquesta manera. I si encara ho poguéssim veure més a prop, veuríem doncs, que hi ha alguns... que no és ben bé un anell, sinó que hi ha diversos anells concèntrics, hi ha una sèrie de separacions, que justament per allà hi passen altres llunes de Saturn. De fet, Saturn té més de 70 llunes, i algunes travessen els anells. Per tant, l'anell no és sòlid, el podríem travessar, però per perspectiva sembla que sigui sòlid i realment és una imatge espectacular.
Així tot, Saturn no és l'únic planeta que té anells, com aquest sí que és el que en té més i més vistosos, no? Però també n'hi ha d'altres que tenen anells d'aquest tipus.
Correcte.
I també et canvio la pregunta, o te l'afegeixo, que té Saturn que no tinguin altres planetes? No sé si són condicions de temperatura o d'ubicació en la Via Làctia o fins i tot en l'univers, que fa que tingui més anells que altres planetes de l'entorn.
Bàsicament depèn de les condicions inicials de la formació del sistema solar. Quan es va formar el Sol i tot el seu veïnat fa uns 4.500 milions d'anys aproximadament, és el que, amb el que es treballa, doncs tinguem en compte que els planetes són grumolls, cometes, que es van formar del material que hi havia en aquell moment per aquella zona. Per tant, els planetes capturaven el que hi havia en aquella zona i s'han format a partir del que hi havia. Les condicions de Saturn van fer doncs, que devia haver-hi doncs, moltes protollunes, o sigui, llunes que s'estaven formant i devien xocar moltes entre elles, i per això, en comptes de formar-se un gran bloc, es devia formar doncs, aquestes restes, aquesta anella de runa, m'ha sortit la paraula en castellà, d'escombros, doncs, de runa per al seu voltant. Com bé deies, no és l'únic. Júpiter, Urà i Neptú també tenen anells, el que passa que són molt, molt, molt més prims que no pas... quan dic prims, vull dir... Clar, els anells de Saturn realment són molt prims, el que són molt amples, però són prims en quant a gruix. Però són els més amples del sistema solar i realment són... De fet, tripliquen el diàmetre del que seria el planeta. O sigui, realment, si traiéssim els anells, ho veuríem tot doncs, tres vegades més petit. També dir-te que els anells no sempre es veuen igual, perquè els anells es van tombant des del nostre punt de vista, des de la nostra perspectiva, es van tombant. Hi ha vegades que es veuen molt aixecats i es veuen molt i molt bé, i hi ha vegades que es veuen ben bé de perfil. I al veure's de perfil, es veu el planeta amb una línia recta que el travessa de costat a costat. I si el telescopi no és bo, directament els anells no es veuen. Aquesta pròxima oposició passarà que els anells estan totalment de costat i, per tant, no veurem un anell, sinó que veurem un planeta amb una línia horitzontal que ho creua. Ho sento, per aquells que esperaven a propera oposició, però realment el que passa és això, que és un cicle d'uns 8 anys que es va oscil·lant i ara el proper, doncs, veurem això, una línia creuant el planeta de costat a costat.
No sé si amb Saturn passa que tothom es fixa en els anells i deixa de banda alguns altres aspectes del planeta que també són interessants, o si a Saturn li treus els anells, queda un planeta normalet.
No, és una gran pregunta aquesta. Realment, si li traiem els anells a Saturn, i mira que aquesta pregunta no me l'havien fet mai, o sigui que gràcies,
ens quedaria un
mini Júpiter. De fet, Saturn i Júpiter estan fets gairebé del mateix, tenen la mateixa composició gairebé idèntica, és una mica més petit, això sí, és més petit. De fet, dins de Júpiter hi cabrien tots els planetes i encara sobraria espai. Per tant, és bastant més petit, però bàsicament té la mateixa composició, hidrogen, heli, compostos orgànics, metà, amoníac... té bandes de núvols perquè gira molt ràpid, també, així molt horitzontals. Seria això, veuríem un mini Júpiter. Tindríem un Júpiter 2 o un fill de Júpiter, podríem dir-li, quasi. Però bé, no deixa de ser també molt interessant. S'ha trobat, per exemple, en el pol nord de Júpiter, hi ha una estructura que té una forma com d'hexàgon, que no se sap ben bé com s'ha format. Evidentment, hi ha teories de la conspiració, perquè aquestes les deixarem per un altre dia.
Sí, millor.
Però, evidentment, són imatges que només s'han pogut veure amb sondes que s'han pogut enviar, perquè el pol nord no és prou visible des de la Terra com per poder treure aquestes imatges, però no deixaria de ser un planeta també interessant, encara que li traguéssim els anells.
Abans d'acabar, Francesc, primer, no sé si hi ha algun aspecte que t'agradaria destacar de Saturn que no hagin comentat, i després fes un petit recordatori per quin és el millor moment per veure aquesta oposició de Saturn.
Doncs bé, començo per lo darrer. Ara, de fet, ja es pot veure, això, recordem, surt a les 4 de la matinada, de fet, avui surt a les 4 i 10, concretament. Però, clar, evidentment, fins del moment que surt, en què sigui més visible, hem d'esperar que vagi guanyant alçada, per tant, sempre esperar una horeta o dos que vagi pujant, i serà durant finals d'estiu que serà el millor moment per poder-lo veure a mesura que vagi guanyant alçada i que vagi sortint més aviat, ja que diguéssim, no tant matinada, sinó cap al vespre. I quina era l'altra pregunta?
Si hi ha algun aspecte que no hàgim comentat de Saturn que sí que t'agradaria destacar.
Bé, exacte, doncs Saturn, en quant a distància, abans us comentava que seguint l'ordre dels planetes tenim Mercuri, Venus, la Terra, i després Mart, Júpiter, Saturn, i després Urà i Neptú. Júpiter està a 5 unitats astronòmiques del Sol. Què vol dir? Que està 5 vegades més lluny del Sol que la Terra. En el cas de Saturn són 9, és a dir, que quasi està el doble de lluny Júpiter que Saturn que Júpiter. Clar, això a vegades, quan ens imaginem el sistema solar, ens imaginem els planetes ben repartits.
Sí.
No, o sigui, tinguem en compte que entre la Terra i el Sol n'hi ha dos més, però després hauríem de duplicar la distància per arribar a Mart, multiplicar per 5 la distància per estar a Júpiter i multiplicar per 9 la distància per estar a Saturn. De fet, Saturn està tan lluny que quan el veiem, i aquesta dada m'encanta dir-la, a més, me la sé molt bé, quan el veiem com era fa 80 minuts.
Això,
la llum
això
que ens
és...
arriba a Saturn ha tardat 80 minuts en arribar-nos. O sigui, l'estem veient com era fa quasi una hora i mitja.
No, estem veient el passat, realment.
Correcte. Quan mirem les estrelles estem mirant sempre el passat. Quan mirem el cel estem veient sempre el passat. Per minuts, o per hores, o per anys. Però estem veient el passat.
Doncs jo crec que amb aquesta reflexió, ara que són gairebé les 9 del matí, va perfecte per començar el dimecres perquè la gent vagi a treballar amb aquest pensament dintre el seu cap.
I vagin donant voltes.
Exactament. Anar mirant el passat. Francesc Pruneda, un dimecres més, una setmana més. Gràcies per ser aquí amb nosaltres al Supermatí i ens escoltem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, moltes gràcies.
Doncs Doncs ens quedem amb aquesta dada impressionant que acaba de donar Francesc Pruneda. Nosaltres recordem-ho que avui s'espera un ambient molt tranquil al Baix Empordà, amb domini clar del sol i poca nuvolositat. A la costa hi haurà una mica de marinada a la tarda, sobretot entre Palamós, Calella, que suavitzarà aquesta sensació de calor. A l'interior de la comarca la temperatura pujarà més ràpid i es podrà arribar fàcilment als 27 o 28 graus. De cara al vespre i a la nit l'ambient serà més agradable, relativament suau, amb mínimes que oscil·laran entre els 17 i els 20 graus, segons si estem més a prop de la costa o no. I recordem-ho, avui els titulars que hem repassat han estat que ha mort l'home de 78 anys que va caure en una zona de roques a Begur el passat dilluns, també que la Generalitat ha reobert l'estació d'autobusos de la Bisbal després de reparar els danys causats per les ventades i que Platja d'Aro acull un campus d'ocupabilitat per a joves extutelats amb la Fundació Barça i la Fundació Jordi Comas. Nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i com sempre en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí i ens tornem a trobar demà a partir de les 8. Que passeu un molt bon dimecres i sobretot no us abrigueu gaire, que les temperatures ja són ben bé d'estiu. Que vagi bé. Adeu, adeu.